Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Encetem setmana dilluns, dia 23 de gener, comptant els dies que falten per tancar el mercat d'hivern, però pendents també de l'estrena de la segona volta, la nova Creu Alta amb l'empat d'ahir, i més de 300 minuts sense encaixar cap gol, venint de ser la pitjor defensa de tota la Lliga, un títol de dubtós honor i que ja hem deixat en mans del Bilbao Athletic, clarament. És el millor que podem extreure del partit d'ahir contra l'Alcoyano. De la resta, que us he de dir que no patíssiu ahir. 0-0, en poques ocasions, un partit ensopit, grisot, avorrit, i en el qual els alacantins van estar certament un pèl millor. També és important per això, el dia que no estàs bé, puntuar i sobretot no encaixar. I el Sabadell de Lladó segueix mostrant-se rocós i sòlid al darrere. Ahir va faltar un passet més. No em vull fer pesat amb aquella metàfora de la manta, però ara que ens hem tapat al darrere, ens falta tela per davant. Les carències ahir van ser, sobretot, a la zona ofensiva, creant realment molt poquet en els dominis de Miguel Bañuz. Però crec que tots signàvem un balanç de 7 de 9 en aquestes 3 jornades de Lliga del 2023. Ara, això sí, no val fallar a Calahorra.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de sol, Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
A la primera divisió masculina, el Barcelona i el Real Madrid no van fallar ahir i tot segueix igual al capdavant de la Lliga. L'equip de Xavi, 3 punts per sobre del d'Ancelotti. Els blaugrana van superar el Getafe, això sí, per la mínima, 1-0, gol de Pedri, mentre els blancs van guanyar 0-2 a Bilbao amb les dianes de Benzema i Kroos. Avui a les 9 a Mestalla tanca la jornada el València-Almeria. La Supercopa femenina l'ha tornat a guanyar el Barcelona, golejant 0-3 a la final a la Real Sociedad amb un doblet d'Aitana Bonmatí. Sortejada, per cert, avui la Copa de Bàsquet masculina, Barcelona i Madrid es creuarien en una hipotètica semifinal. Els culers juguen contra Unicaja, els blancs davant del València. A l'altra banda, Joventut Baskonia, duel d'històrics, i també un derbi canari, Gran Canària Lenovo Tenerife. I Roberto Bautista, l'únic espanyol que quedava a l'obert d'Austràlia, ha quedat eliminat avui als vuitens de final de Melbourne. El nord-americà Tommy Paul s'ha desfet del tenista castellonenc en 4 sets. En aquest dilluns, aquí a l'Hotel Suís, tenim tot això.
Què es comenta a la recepció?
Farem el balanç de l'estrena de la segona volta de la Lliga de Primera Federació a la nova Creu Alta i també l'última hora del mercat de fitxatges en clau arlequinada. També la prèvia del míting internacional d'atletisme. Tindrem la Llanera Trail, el Sabadell B, la doble victòria de l'Oar Gràcia, Snow o Waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Hem de parlar, per exemple, d'un dels equips de moda, la Real Sociedad B, que ha fet 9 punts de 9 possibles en l'estrena del 2023, o d'un altre nom propi, Albert Rodé, que s'ha estrenat al Castellón amb victòria contra l'Osasuna a promeses. De retruc, els navarresos cauen de la zona noble amb aquest 1-3. I, per cert, Germán Crespo, entrenador del Córdoba a l'altre grup, estaria a la corda fluixa, segons publica Cazurreando. Recordem, a l'altre grup, el grup 1, dels 6 primers classificats, només el Deport va guanyar.
La notícia curiosa.
L'escaquista arlequinat del Sabadell, Juan Micar Rion, ja té company de partides al vestidor i sembla que a més ha sortit perdent.
Pau Recha juega a la Edre. A mi que lo tengo engañado.
¿Quién gana?
Pau. Jo aprendo d'ell.
Com diria Roger Benet, podríem fer un directe de Twitch un dia de les partides entre Carrión i Resta. Karpov contra Kasparov en versió arlequinada.
De quin partit no estarem pendents?
Del Monopoli Jovestavia, de la sèrie C, la tercera divisió italiana, un partit que arrenca a 2-9.
I a les xarxes socials.
Un vídeo que s'ha fet viral de les jugadores de la Real i del Barça recollint elles mateixes les medalles a la final de la Supercopa de futbol femení. Un protocol lluny de la fanfàrria d'altres competicions de la mateixa federació. Algú certament s'ho hauria de mirar.
l'enquesta.
I acabem preguntant pel millor del partit d'ahir. MVP946 és l'etiqueta a Twitter. L'heu d'acompanyar de qui per vosaltres va ser el més encertat en el partit contra l'Alcoyano. Fins les dues el podeu triar. De moment, em cantava aquest matí el Pau Vituri a la redacció que la cosa estava igualada entre Moja Keita i Pau Resta.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 9 minuts clavats per sobre de la 1 en punt d'aquest 23 de gener. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No et vaig escoltar ahir al final, però diria que vas votar a Pau Resta
Pau
com a MVP.
Pau Resta, sí senyor. Em van dir que tu també, i això que no t'havia sentit jo tampoc, doncs, perquè no et vull sentir.
Doncs mira, estem aquí empatats en el postpartit. Ja mala maror, després dels enfrontaments, una dins de la sala de premsa Miguel Quereda, l'altra fora, i per tant no hi havia manera de comunicar-nos, però vam coincidir amb el criteri. No volem tampoc condicionar en els 50 minuts que queden les vostres votacions, però és un dels més votats. Ara mateix, el nou escaquista del Sabadell, com escoltàvem ara, el company de partides de Juan Mica Rioni, deixant prou clar que és l'empordanès qui guanya l'andalús en aquestes partides. Ahir, en taula, es va acabar la partida entre el Sabadell i l'Alcoyano. Home, tampoc direm que l'escacs és un esport molt frenètic, però ahir el partit del Sabadell va ser avorrit de nassos.
Enroque, no? Li diuen allò quan ja no hi ha manera de moure, doncs gairebé va donar aquesta sensació, i és més, per ser justos i deixar-nos de la broma fàcil, et diria que l'Alcoyano va mereixer fins i tot un punt més que el Sabadell, com a mínim en quant a arribades, en quant a ocasions de gol, perquè si algú va posar realment en problemes la porteria rival, va ser el conjunt Alcoyà davant un Sabadell, això sí, defensivament igual de ferm que les últimes setmanes, igual de ferm que davant el Bilbao Atlètic, tot i que va ser un partit poc exigit, i molt ferm la setmana passada, fins i tot quan li va tocar defensar-se en inferioritat numèrica. Però ahir els envites, que diria aquell del conjunt Alcoyà, els va poder resoldre bé l'equip de Miqui Lladó. Per contra, molt poca proposta ofensiva la que va provocar o la que va forçar el centre d'esports Sabadell envers la porteria de Miguel Banyuz.
Escac i mat de Sergi Garcés a la redacció d'Esports. Per via interna els has deixat descol·locats. S'han quedat a quadres, podríem dir, després de tanta metàfora amb el món dels escacs. Un partit grisot per encetar la segona volta i per culminar un 7-9, i ara no parlem de Castells, sinó del balanç del Sabadell de Miqui Lladó en Lliga, que jo crec que ens deixa un regust estrany per com va anar el partit d'ahir, per aquesta sensació que, en certa manera, en molts moments del partit l'Alcoyano va ser un pèl superior o va sentir-se com a mínim més còmode durant el partit, però que, en canvi, jo crec que tots hauríem signat, i més encara amb tres porteries a zero consecutives, està la xifra per sobre dels 300 minuts. Per tant, el balanç ha de ser positiu a la llarga.
Sí, com a mínim en aquest global. Evidentment, si mirem només el partit d'ahir, la sensació és més pobra. Si fas el balanç partint de la base que has passat, per exemple, per el camp del Bilbao, de l'Atlètic Balears la setmana passada, i vas sortir d'allà amb els 3 punts a la butxaca, és lògic parlar que un 7-9 amb tres porteries a zero, com comentes, són un bon balanç, no sé si d'excel·lència, però sí de notable. De fet, el fet de deixar la porteria a zero és potser el punt més positiu que ens deixa l'enfrontament d'ahir davant el Club Deportiu Alcoyano. Com diem, per la resta, doncs el que contrasta és que ara que hem resolt la part defensiva, que havia estat doncs, un dels problemes en la primera etapa de la temporada, amb l'etapa de Gabri García a la banqueta, l'equip encaixava amb massa facilitat, ara no ho fa. Per contra, sembla que hem perdut també aquell esperit de tenir presència a àrea rival i de tenir doncs, allò que es diu pegada de cara a la porteria rival. Dos gols en aquests tres partits doncs, deixen un balanç pobre, sobretot perquè ahir, insistim, més enllà de no marcar, és que l'equip va generar molt poquet de perill cap a la porteria a la cantina.
Un xut d'Altimira, que és veritat que va ser un obús des de la frontal.
La més perillosa per mi, tot i que no van entrar pals. I després el xut de Sergi García final, que va ser molt tímid a les mans de Banyuz.
Però fins i tot poques arribades, poc trepitjar l'àrea rival. I és veritat que estem corregint aquesta sagnia que teníem al darrere. Continuen 26 gols en contra al Sabadell, però, per exemple, el Bilbao Atlètic en té 31 ja, que tampoc seria la referència perquè està ancorat aquí a la part baixa de la classificació, però em refereixo al rànquing de pitjors defenses. El Calahorra, proper rival, n'ha encaixat un més, 27. La SDL és desè classificat, però en el rànquing golejador de gols en contra n'ha encaixat els mateixos que el Sabadell, i per tant aquí anem veient equips que et superen per la teva bona feina al darrere, però és veritat que amb aquests 20 gols que porta el Sabadell, doncs l'Atlètic Balears té els mateixos, amb 19 la UD Logroñés, 14 Bilbao Atlètic, 13 Calahorra, 20 el Nàstic també, 18 l'Alcoyano, 17 el Cornellà, però estàs en aquest rànquing de vagó de cua de l'atac, quan el Sabadell, home, s'havia prodigat en atac i en les últimes jornades ha frenat una mica amb aquests dos 1-0 consecutius i l'empat a 0 d'ahir. Com va caure a dins del vestidor aquest empat 0-0 per encetar la segona volta?
Doncs mira, en aquesta línia del que estem comentant, sentirem ara de seguida protagonistes. Començarem avui, sí, de nou per la normalitat d'escoltar Miqui Lladó, l'entrenador del Centre d'Esports Sabadell, i sobretot en aquesta reflexió que estem fent tots col·lectiva, no? Molt seriós l'equip al darrere, sense permetre grans ocasions a l'Alcoyano, o com a mínim resolent bé els atacs del conjunt de Vicente Parras. Per contra, doncs sent conscient que l'equip, i més jugant a casa, serà un argument que sentirem bastant en els pròxims minuts, Adri, més jugant a casa hauria d'haver ofert alguna coseta més.
El camí que segur t'acosta la victòria en molts partits és el de la porteria zero, perquè si no et marquen gols i tu en fas un, guanyaràs el partit. També el que et fa a vegades és perdre una mica la capacitat d'atacar porteria rival, però crec que entra dins del guió. També hauríem de pensar que hem jugat contra un rival que està molt acostumat, no?, també a defensar aquest tipus de joc. És un rival molt dur, és un rival que normalment aprofita també aquestes sortides a la contra.
Una coseta molt ràpida, perquè el que sí que em va sorprendre a Miqui Lladó, no sé si tu que estaves en sala de premsa i vas veure allò que es diu les cares, no només el missatge, és el fet de quedar-se amb aquest discurs que de tant en tant sentim els entrenadors, no sé si dir-li fam de victòria o no, a l'hora de diferenciar com arribava l'Alcoyano, amb la seva mala dinàmica, amb aquesta necessitat que té l'equip de Vicente Parras, després d'ara ja 14 jornades en les quals només ha sumat una victòria, i no diré panxa plena, perquè venint d'on venim tampoc es pot parlar d'això, però sí que un puntet més de relaxació, Adri, pel fet que el Sabadell havia guanyat aquests dos últims partits.
Sí, o sigui, eren dinàmiques contraposades. Jo durant el partit vaig dir en el tram final de la retransmissió que potser això es podia notar en negatiu, no? Quan arriba l'hora de la veritat, ets l'Alcoyano, saps que has encaixat molts gols, estan bé en el tram final, que t'han privat de guanyar, et pot entrar aquell neguit, no? De dir, no serà una altra vegada un nou partit que se'ns escapi quan ho tenim més o menys controlat. També et dic, Sergi, i coincideixo amb molts arlequinats que ahir en el postpartit, o aquest mateix matí, per exemple, comentàvem una miqueta com havia anat el partit. Per mi, l'Alcoyano, no parlo de qualitat, parlo de treball, dels equips més treballats dels que han passat de moment per la nova Creu Alta, ordenats tàcticament, amb les idees claríssimes, i molt de mèrit al partit que va fer ahir l'equip de Vicente Parras.
Sí, completament d'acord, i sobretot en això que diem, no?, amb aquest punt de necessitat que tenen, perquè al final és veritat que hi ha partits com el d'ahir que si el posen a la seva balança, avui segur que el Coi s'està parlant d'una nova oportunitat desaprofitada en quant a trencar aquesta dinàmica d'haver sumat només una victòria en els darrers 14 partits, que es diu aviat. En portem, recordem, 20 ja de jugats, i d'aquests 20, els 14 últims no han estat capaços de sumar de 3 en 3 només que en una ocasió.
També et dic que està empatat a punts amb el Sabadell ara mateix.
Sí, que això també es demostra, o com a mínim ho ve a explicar. Bé, en aquesta mateixa línia, com dèiem, una miqueta, diferència de necessitats per Miqui Lladó a l'hora d'explicar com és que el Sabadell ahir per moment es va poder sentir fins i tot dominat per l'Alcoyano, tot i que el partit es jugava aquí a l'estadi, i sobretot amb aquesta mancança, insisteix una vegada més el tècnic Sant Cugatenc a l'hora de parlar del poc bagatge ofensiu que va demostrar ahir el seu equip.
Una victòria en 14 partits, ara. Els hi queda molt poc per guanyar, tenen una plantilla amb molt bons jugadors, i per nosaltres és un partit complicat. Nosaltres, en canvi, amb 2 victòries, no? Sempre el fet de guanyar et reforça, però també destensa, i el partit que s'ha vist probablement ha sigut una mica en aquest guió la primera part. En el capítol d'arribades podríem haver generat més. És cert que sempre que tinguem la porteria zero l'equip puntuem per seguir avançant, i a millorar en els capítols que haurem de millorar.
doncs millorant aquest capítol en el futur immediat. I el futur immediat passa per aquest cap de setmana davant el Calahorra, de seguida en parlarem. Però abans, insistim, una vegada més, sense perdre la vista, això sí, que l'equip està creixent i continuarà creixent, Adri, diu Miquel Lladó, a base de fer-se forts en defensa. Ja no tant pels partits que s'han jugat fins ara, no només per aquestes 3-0 que ha deixat l'equip arlequinat a les darreres 3 jornades, sinó sobretot per aquesta solidesa i seriositat jugant al darrere, defensant-se i, sobretot, minimitzant al màxim les ocasions que puguin provocar els rivals de cara als partits futurs, els més immediats.
A lo millor en temes de joc i de jugar a casa, no? L'anàlisi és... podria haver passat més, però en quant a firmesa, consistència, empaque de l'equip, serietat, no? I anar evolucionant dins d'aquesta competitivitat, jo crec que estem avançant molt. És evident que se suposa, no?, que hem de competir tots els partits, però els estem realment competint i això és el que ens donarà punts i ens farà estar... fora del descens.
Remarcant, per tant, el punt de competitivitat que té el seu equip, Miqui Lladó, vols dues dades ràpides, Sergi?
Sí, i tant.
La primera, el primer gol a Braix el tenim perdut, amb l'Alcoyano, derrota al Collao, empat ahir. Tant de bo que no vagi d'un Braix particular en l'última jornada, vés a saber d'aquí a 18 jornades com estan els uns i els altres, però de moment la Braix particular pels alcoyans. I l'altre l'acabo de descobrir ara, el Sabadell era l'equip que menys havia empatat en tota la Lliga. Ara ho continua sent, però empatat amb, valgui la redundància, amb Osasuna Promeses, amb 4 igualades cada equip. És tot just el quart empat de tota la Lliga. Empatava molt poc aquest Sabadell, també.
Sí, era un equip en aquest sentit de contrastos que ja va bé. Moltes vegades es parla de que en una Lliga de 3 punts penalitza i molt el fet d'empatar molts partits. És cert que llavors has de trobar molt bé l'equilibri entre victòries i derrotes, i en aquest sentit el Sabadell de moment li val per sortir del descens, però per estar aquí, marcant aquest límit precisament amb els equips que es veuen en vermell a la classificació.
Mira, per exemple, el Sabadell està empatat amb la Nucía, 25 punts per cada equip. La Nucía només ha perdut 5 partits, el Sabadell n'ha perdut 9, gairebé és el doble, però clar, la Nucía ha empatat 10 i n'ha guanyat 5, i el Sabadell pocs empats però més victòries que el quadre alacantí. Va, anem a tornar-nos a centrar una miqueta. Escoltava Miqui Lladó, ahir va passar per sala de premsa Miguel Quereda també, al lateral esquerre Juanmi Carrión, demostrant una miqueta aquesta sensació que des de fa dies que ja corre, que l'equip s'ha sumat una miqueta a la creença, a la idea de començar el castell pels fonaments i a partir d'aquí ja creixerem.
Sí, i en aquesta línia també de fer-se forts, no? de créixer, com dius, a partir d'aquesta fermesa defensiva que els ha portat a deixar 3 porteries consecutives sense encaixar. Un grau de millora darrere de les setmanes, amb les setmanes que Miqui Lladó ja porta al capdavant de l'equip i que reforça, diu en aquest sentit, Juanmi Carrión, aquesta idea de treball de l'arribada del Sant Cugatenc a la banqueta.
El vestuario está bien, el vestuario es ambicioso, sabía que quizá la segunda parte podíamos haber hecho más algo con balón, pero contento porque lo que estamos trabajando está funcionando, el objetivo era mejorar defensivamente y el equipo, pues, visto lo visto, estamos cagando nada y quizá estamos contentos porque están saliendo las cosas que estamos trabajando.
Doncs això, que les coses que es treballen estan sortint i això reforça el missatge i la creença dins del vestidor. Però, al igual que Miqui Lladó, també, si ha de parlar només i exclusivament del partit d'ahir, Adri, té molt clar que l'equip va estar molt bé defensivament parlant, però que jugant a casa, sobretot, insistim, alguna proposta més sí que s'hauria d'haver fet de cara a la porteria rival.
El equipo está creciendo a nivel defensivo y se nota que la portería cero que estamos teniendo. Es verdad que hoy nos ha costado generar más, es verdad que nos ha tocado un equipo de ellos que también tampoco ofrecía y tampoco se abría. Y eso, pues, nos perjudicaba a la hora de robar y tener salida, porque ellos, quizás el mejor equipo trabajado que ha pasado por aquí.
També va deixar peatges al partit d'ahir en forma de lesió, en forma de sanció. Com a mínim, un dels dos segur baixa confirmada pensant en aquesta setmana, si no els dos, Sergi.
Jo m'atreviria a dir que els dos, com dius, un és segur. En el cas d'Àlex Sala, ahir va veure 5a targeta del cicle, la 7a de la temporada, però recordem que va ser expulsat davant el Calahorra, precisament, en el partit jugat aquí a l'estadi. Per tant, efectes reals, 5a targeta pel gabanenc, que es perdrà aquest desplaçament a la Planilla i, per tant, contratemps en forma de sanció. en el capítol positiu. Torna César Morgado, que ahir era baixa després d'haver estat expulsat a Palma davant l'Atleti Balears, i com diem, en forma de lesió i de dubte, fins que ningú no ens digui el contrari, doncs el capítol d'Aisma Tumán. Es va haver de retirar poc després de la primera mitja hora de joc. Al principi semblava un simple cop al turmell, però veient les imatges i després d'haver parlat amb el propi jugador Gran Canari, va haver-hi primer el cop i després la torçada. Es va torçar aquí el turmell, per tant, pendents de l'evolució, pendents de si es pot entrenar amb certa normalitat aquesta setmana, que jo m'atreviria a dir que difícil que ho faci, i per tant, d'aquí venia la meva aposta, que pràcticament el donaria per descartat si no hi ha una sorpresa molt, molt, molt agradable a Aisma Tumán de cara a la cita del cap de setmana. Perdem un central, per contra, en recuperem un altre, se'ns acumulen els jugadors esquerrans, això sí, a la línia defensiva del Sabadell.
Sí, deia ahir, llegint una miqueta entre línies, Miqui Lladó, que al final no era tan difícil a l'hora de fer intuïcions sobre el seu hipotètic 11, Armando Altimira, al mig del camp, amb la baixa de Sala, al darrere, home, doncs Guillem, Pau Resta i Morgado, per allò de tenir un dretà com a mínim i dos esquerrans, i llavors el dubte seria si Carrion o si Ricard en banda esquerra. Veurem si juga Vargas, si juga Stals o què passa d'aquí a diumenge a les 5 de la tarda.
Els tres centrals esquerrans no els veus, no? I amb Guillem Molina de nou per banda dreta, ho dic per acabar-ho ja de recargolar una mica més, allò de rinxolar el rínxol.
Mira, hi ha equips que juguen amb dos centrals i que els dos són esquerrans. O sigui, és veritat que a l'hora de treure la pilota...
Doncs nosaltres tres.
No sé, jo crec que tampoc seria un tema... Et condicionaria una mica la sortida de la pilota per banda dreta. Però dit això, tampoc seria res de l'altre món. Si hem vist a laterals esquerrans jugant a la dreta i dretants a l'esquerra i no passa res. O sigui que al final afecta, però fins a cert punt. El que està clar, jugui qui jugui, és que aquesta setmana, veient la classificació, que la Urra Cué 13 punts amb només dues victòries en 20 jornades, aquí no es pot fallar.
Sí, i hem de recordar que és un equip que porta no només 13 punts, sinó que ara ja Adri es troba a 12 de la permanència, és a dir, un punt menys dels que porta sumats en aquestes primeres 20 jornades. És evident que l'equip de Pouso té un problema seriós que és de qualitat, però que això no el fa ni molt menys un equip fàcil, perquè, recordem, sense anar més lluny, no cal remuntar-se molt més enllà. La derrota aquest cap de setmana mateix davant un altre equip català com el Barça Atlètic va ser suada i treballada. És cert que el Barça Atlètic va marcar molt d'hora, que segurament és una mica ara mateix el que necessitaria el Sabadell per anar bé, això d'avançar-se ràpid en el marcador i evitar ansos. Però, en tota manera, no ens desviem del discurs oficial, anem a dir-ho així, Miqui Lladó, advertint dels perills del rival, més enllà del que digui la classificació, i advertint dels problemes i de la dificultat que hi haurà per guanyar el Calahorra aquest proper cap de setmana.
Objectiu nostre, cada partit intentar guanyar-lo. És cert que l'empat d'avui doncs, ens farà aquest puntet de ràbia, no? i de voler treure-ho i tant de bo ho traguem a Calahorra, perquè malgrat que estiguin en una situació molt complicada, doncs són un equip que encara competeix aquesta lliga. Jo de fet vaig veure el partit contra el Barça ahir i la veritat és que el resultat doncs potser no era el que reflexa al final.
Bé, jo, tant com per no reflexar la victòria blaugrana, no, però sí que és veritat que va ser un partit més igualat o bastant més equilibrat com per haver parlat d'una victòria còmoda del Barça Atlètic. Dit això, pocs problemes, també va tenir el conjunt blaugrana envers la seva porteria, però bé, Veurem com afronta el Sabadell aquesta setmana. Recordem que avui s'han exercitat a Olímpia, allò que es diu entrenament de recuperació, Adri, que demà hi ha dia de descans i que ja no serà fins dimecres, a Sant Oleguer, que l'equip no començarà a preparar la cita d'aquest pròxim cap de setmana davant el Calahorra.
La primera de les dues sortides consecutives que tindrà l'equip de Miqui Lladó, després serà a Urriche contra la Morevieta a les 12 de diumenge, però abans, com diu el Sergi, d'aquí a 6 dies, diumenge, 5 de la tarda, Calahorra, Sabadell. S'acosta al final de mes, Sergi Garcés. Avui és dia 23, què? Tenim alguna cosa
8 dies,
o no?
8 dies de mercat de...
Hi ha nervis o no?
Bon, jo ja estic...
No, tu ja sé que no.
És broma, abans que algú s'ho prengui seriosament. Sí, home, ja, segur que hi ha nervis, perquè a la gent que li agrada això d'estar molt atent al mercat... Doncs ara ja comença a veure que la data, com diu, s'apropa, que el 31 de gener ja el tenim aquí a girar del calendari i que queden, això, doncs mal comptat aquests 8 dies on s'han d'accelerar moltes coses.
És que ahir, per segona setmana consecutiva, Lladó tenia 18 efectius a la convocatòria. Recordem que pot arribar a omplir, si vol, fins a 23 llicències. Per tant, el Sabadell deixa 5 buides i els canvis ahir... És que són 3 canvis. Pot fer-ne 5, per tant, al final és veritat que tens molta gent fora, Morgado per sanció, tens a Dan, tens a Joanet, tens Alberto, que estan fora de combat per lesió, però has anat perdent peces pel camí també durant aquest mercat i se n'esperen de noves.
Sí, i sobretot ahí el que denota és el que diem, no? Deixes els dos joves a la banqueta, els dos joves que tenies, Vargas i Pinyol, i en aquesta línia...
Amb el permís d'estals, eh?
I acabes deixant a Gualda, també més enllà del que van ser els seus minuts, a més, minuts molt profitosos a Palma, però ahir el Bilbaí ni tan sols va sortir, que jo em fixés a escalfar-se, si no em dius el contrari. Però bé,
no t'ho dic, no.
En tot cas, com dius... Objectius molt clars, que queden pocs dies i ja deixa entreveure Miqui Lladó. Ara de seguida en parlem de noms, que això segur que li agrada molt més a la gent.
Mira,
però...
en podem
sí,
dir?
Sí, 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 sí.
De noms, eh?
Ara en deixarem caure algun i de molt immediat, sembla ser. Però abans, el propi Miqui Lladó ja fent la feina, avançant, que això pot ser qüestió d'hores.
Ara que venen els últims dies, doncs les coses s'acabaran de definir. És un tema d'estar atents, d'acabar de perfilar les opcions que es consideren, de tancar-les i probablement doncs hi hagi alguna incorporació, cada una, no?, en aquesta línia de competència a la plantilla, que això és un factor hiperimportant i molt sa, i l'únic que farà doncs és que tinguem, no?, més possibilitats, ser més complets, i encarem tot just aquestes 18 jornades que queden per lluitar i per tirar endavant.
Doncs esperant a completar la plantilla al Centre d'Esport Sabadell, m'has deixat ara neguitós.
Mira,
qüestió d'hores, eh?
Qüestió d'hores. Començo per algú que segurament ara diu la gent, ja comencem. Ricard Pujol, aquest ja el tenim,
home,
controlat.
Sí.
Dijous, presentació oficial.
Ah,
va, deixa'm que ho digui, perquè
la setmana passada
va haver aquest contratemps que va deixar sense efecte la presentació. Si no passa res, dijous, presentació oficial de Ricard Pujol. Però vaig més enllà. A lo millor no es presenta sol. I això és per on van les històries. El Sabadell està a punt de tancar, si no es trenca res del que sembla molt ben encarat, la incorporació de Rubén del Campo, davanter, home d'atac, ara actualment a l'altre grup, juga al San Fernando, no sé si això recorda molt la història de Dopi de la temporada passada, però bé, en tot cas, aquí tenim el cas. Rubén del Campo estaria, com diem, a punt d'incorporar-se al Centre d'Esport Sabadell per reforçar l'atac i, per tant, per tancar una segona incorporació en aquest mercat invernal. Malgrat tot, la prioritat, encara que sembli a broma, continua sent a l'eix de la defensa. Una de bona... Nico Grosito ja no s'entrena amb el Sabadell, eh?
Descartadíssim,
sí, eh? Sí, 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 ja, avui ja directament ja no ha estat aquí, s'ha entrenat 2 dies a les ordres de Miqui Lladó. Diguem-ne que venia per comprovar el seu estat de forma i no sé si dir-te que el seu estat de forma ha fet que ja no torni a entrenar-se més amb el Sabadell. Com diria algú, amb això ja dic tot i no dic res.
Doncs Gorosito descartat, ja no s'entrena a les ordres de Miqui Lladó. Apuntem el nom, Rubén del Campo, jove, 22 anys, suís, per cert, és curiós això.
Curiositat, sí, sí.
Des de Jeremy Guillemenot, que no hi havia un suís a la davantera arlequinada, esperem que surti una mica millor en cas de confirmar-se. Veig 19 partits aquesta temporada, 11 de titular, és a dir, se n'ha perdut només un dels 20 que ha jugat al San Fernando, 4 gols, un dels quals de penal, 2 assistències, i en el seu currículum, tot i ser jove, havia acabat l'etapa formativa a l'Atlético de Madrid, arribant a jugar amb el filial. Abans, prèviament, havia estat al Young Boys a Suïssa, però després va fitxar pel Famalicão de Portugal i a partir d'aquí va sortir cedit al Numancia primer i al Melilla després, i ja aquest estiu passat va aterrar a San Fernando. Per tant, Rubén del Campo, 22 anys, en farà 23 d'aquí a res, el 22 de febrer, que apunta a segona incorporació. Més noms que han anat sortint, te'ls puc anar deixant caure, a veure què o no?
Vinga, va, juguem una miqueta.
Vinga, va, per exemple, el central de l'Sporting Pola, que tant se n'havia parlat.
Molt complicat, i més ara que sembla que està tenint ja minuts amb el primer equip, o que va tenir minuts amb el primer equip del Molinón, Enrique Castroquini. Per tant, molt complicada l'operació, per no dir descartada l'operació de Pola.
He llegit també a xarxes socials un altre nom, Unai Vega, de l'Algeciras?
Sí, diguem-ne que el Sabadell ha estat allà, però no acaba de convèncer, en aquest cas, el propi Sabadell. Per tant, no et dic allò... L'Albert no seria el Sabadell l'ha descartat, però sí que no estan les prioritats del conjunt arlequinat, no acaba de convèncer el jugador.
O sigui, ofert, però sense més història.
Sí, podríem dir-ho així. S'ha estudiat la possibilitat, però no acaba de fer el pes la seva incorporació.
Un altre nom que va sortir fa dies, Villahermosa.
Doncs pendent el propi jugador d'ofertes de segona A, sembla que el seu mercat en aquest sentit, o les seves mires van cap al mercat de superior categoria, el Sabadell sembla ser que hi confia que, encara que soni malament, no li acabi de sortir res de categoria superior i que els últims dies de mercat es pugui accelerar una miqueta aquesta possible operació.
Recordem que estem parlant d'un migcampista i sí, que està a l'Espanyol i que la idea del conjunt perico és cedir-lo a superior categoria d'on està el seu filial per foguejar-lo una miqueta i que tasti el futbol de categories més altes. I si et sembla, ho remato per posicions i tu mateix fins a on puguis explicar o el que puguis vendre. Primer de tot, a la zona de la rereguarda, sempre s'ha parlat de la posició del central com la prioritat del Sabadell. Hi ha alguna operació que estigui més avançada? Hi ha algun nom que coneguem?
Sí, ho parlàvem ahir en el tram final de la Transmi. Jo sempre diem, els més fidels, els que es queden fins al final, a vegades tenen premi. I en aquest sentit, doncs, pels que no van ser tan fidels, avui ja ho podem rematar.
M'hi sumo, eh? Jo estava a la roda de premsa de Juanmi Carrión en aquell moment.
És el que té, no? Escolta, Alberto Guitián, jugador càntabre en aquest cas. Sí que és cert que aquí al Sabadell sembla que lluita, per exemple, amb l'UD Logroñés, que podria convèncer una miqueta més al futbol. Però bé, en tot cas el Sabadell, que treballa amb altres noms de proximitat, noms de jugadors joves en aquest cas, però Alberto Guitián és un dels que està a la llista, podríem dir, més part alta de la llista de candidats a l'eix de la defensa.
Veterà, sobretot han passat al Real Zaragoza, havia estat a l'Sporting també, etc. I estava a l'estranger, al Bolívar, diria, no?
Sí, correcte.
Per tant, Guitián, l'apunto. I crec que si no em dius el contrari, només ens falta la porteria.
Sí, la porteria, això és la més sensible, en aquest sentit, perquè evidentment és una posició d'aquelles que o vens a jugar de porter o no jugues, no hi ha punt mig, igual que un migcampista sempre el pots redissenyar, el pots acabar de configurar en una altra posició, o un defensa que pugui ser, doncs mira, el cas de Ricard Pujol, que és un lateral però que també ve amb opcions de ser central, aquí la porteria ve una mica més sensible. Un nom que ha sortit a xarxes socials i que nosaltres ens hi afegim, que és el d'Adrià Hortolà, ara mateix al futbol belga. Els més d'allò el tindran recol·locat a la seva etapa formativa al Barça, per exemple, o més recentment al Girona, sense anar més lluny.
Hortolà no està al Deinze, a l'equip que parlàvem ahir de Mollita i de Teo Quintero, l'ex d'Arlequinat.
Doncs això, aquest ha sortit i un altre que també hi hem sumat nosaltres a últimes hores, encara que aquí hi ha diferents opcions que estan obertes, que puguin fer-se i que puguin no fer-se, fins i tot, però sembla que aniria la cosa calenta entre Hortolà i Albert Baró. En aquest cas, l'altre candidat a ocupar o a reforçar aquesta porteria del Centre d'Esports Sabadell. A partir d'aquí, caldria veure quins possibles moviments hi ha al voltant d'aquesta opció.
T'agradava jugar al quién es quién o no?
Sí, sí, encara el tinc per casa. Sí, és el que té tenir canalla que ja juga en aquesta...
Doncs... Hem fet el qui és qui del mercat arlequinat, una
avui,
mica.
Avui que la gent estigui molt atenta al Tribuna Preferent, que em sembla que Roger Benet
de qualitat,
i Pau Vituri estan preparant una de bona a partir de 7:45.
S'està cuidant una d'aquelles de no us la podeu perdre. Doncs el qui és qui del mercat d'hivern del Centre d'Esports de Res, a una setmana mal contada del tancament d'aquesta finestra, obra del Sergi Garcés aquí, amb el és pel roig, no, jugada central, jugada davanter, és porter, etc. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de dues. Sergi Parc, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Vols aportar algun nom més al mercat de fitxatges del Sabadell d'hivern o no?
Sí, no, jo m'he perdut amb tants noms. No sé si t'han dit 15 o 20, ja n'hi ha prou, no?
No en tens més, eh?
De moment no.
Doncs no vol jugar al qui és qui, el Sergi Parc. Ve a parlar-nos, això sí, del filial del Centre d'Esports, que continua calcant els resultats del primer equip en aquest inici del 2023. 7 punts de 9 possibles també és el registre de Miqui Lladó i el de Marc Nomen a la banqueta del Sabadell B i del primer equip a Miqui Lladó, respectivament, i al final no sabem quines sensacions o si hi ha fins i tot més vides paral·leles entre els dos.
Sí, et donaré, com dius, més paral·lelismes entre els dos equips. Per exemple, els resultats han estat els mateixos entre el filial i el primer equip, però sumen un gol tant a favor com en contra en cada partit en el cas del Sabadell B. És a dir, que si el primer equip del Sabadell amb Miqui Lladó havia guanyat 2-1 i va empatar ahir a 0, el filial de Marnomen havia vençut per 2-1 abans d'empatar a 1 ahir a Igualada. I si el primer equip del Sabadell s'enfrontava a un Alcoyano que només havia guanyat un cop en les últimes 13 jornades, el rival del Sabadell B ho havia fet 2 en el mateix període, així que més o menys situacions similars perquè fa a l'adversari. Ahir els de Marnomen es van haver de conformar, Adrià, amb un empat a 1 contra un Igualada que estava situat a la zona baixa del grup 2 de Primera Catalana. Ara entrem a parlar del partit, però escoltem primer el jugador Martí Riera, que prefereix veure el got mig ple pel fet de continuar sumant punts.
El treball de l'equip i tot ha estat bo i el punt, tot i que teníem tot l'equip, teníem ganes de seguir sumant de 3 com aquestes 3 últimes jornades, però el punt també és bo perquè al final, ja et dic, ells també tenien una bona proposta i és un equip treballat i amb bons jugadors i la veritat que també ha estat un bon partit.
Un Martí Riera, Parc, que va ser golejador en el conjunt arlequinat, tot just començar el partit, però l'alegria del Sabadell B li va durar ben poc, en aquest cas.
Sí, al minut 4 el migcampista va avançar el filial arlequinat, arribant des de segona línia, però res, 3 minuts després, per tant, en el set de joc, l'Igualada ja va restablir la Igualada, si em permets la broma fàcil, aprofitant, en aquest cas, una pèrdua de pilota del Sabadell B. Riera lamenta no haver aguantat una mica més amb el marcador a favor.
Sempre al final, quan comença els primers minuts i et fiques per davant, ajuda molt llavors per poder, i sobretot amb el nostre estil de joc, doncs per poder madurar molt més el partit i dominar molt més. Però sí, ha sigut una llàstima el gol de l'empat, perquè jo crec que si haguéssim sapigut aguantar aquests minuts després del gol, que al final sempre passen coses tant a favor com en contra, així, ens hagués anat molt bé per acabar, ja et dic, dominant més el partit i acabar sumant els 3 punts.
I tot i el domini a línies generals del filial, va faltar una mica més d'empenta en els metres finals i l'1-1 es va convertir en el resultat definitiu. Entre les jornades, amb Gerard Bofill com a entrenador i aquestes últimes amb Nomen, el Sabadell ve en cadena 6 jornades ara sense perdre, 3 empats i 3 victòries, però sí que és cert que no acaba d'enfilar-se les posicions que donarien dret a jugar la temporada que ve a la nova Superliga Catalana. Per tant, el Sabadell ve continua a les portes d'aquestes places de privilegi, Adrià, en setè lloc, abans de rebre dissabte a Olímpia una pirinaica que ha tingut l'honor de ser el primer a poder derrotar aquest cap de setmana el líder Mollerussa.
Doncs ha caigut el primer classificat d'aquest grup 2 de la Primera Catalana. Segur que no vols dir cap dels noms que corren per via interna
segur, no, els de via interna segur que no. Si
millor
vols
que no,
dir
no.
Un tal Shinji Kagawa que potser podria sonar per si...
No, està de broma, abans que la gent s'espanti. Gràcies, Sergi Parc.
Fins ara, Adri.
Que ja arribem.
Espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Mm. Bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís. Dos minuts llargs per arribar a tres quarts de dues. Comencem amb handbol. L'Oar Gràcia femení segueix amb la seva velocitat de creuer. Va patir més del previst, segurament, contra el tercer per la cua. Un handbol Gavà que va arribar a empatar el partit d'entrada a la segona part, però al final victòria local al pavelló municipal de Gràcia per 27 a 23. Carol Carmona, l'entrenadora graciaenca, creu que se sumen aquí dos factors. La pressió que tenen elles per estar a dalt i, sobretot, el plus de motivació dels rivals contra un Oar que segueix sent el segon.
Són partits difícils. Al final sabem que qualsevol equip que ve a casa o anem tenen la possibilitat de guanyar, perquè al final és un partit de 60 minuts, el 40 per 20, i es pot decidir per detalls. La possible pressió que tenim nosaltres per no punxar i l'extra motivació que té el rival per guanyar un equip de dalt, que ja ho han fet de fet, doncs pot penalitzar amb precipitacions, amb pèrdua de pilota, defensivament desconnectar en certs moments, i això és el que ens ha passat. Durant el partit hem tingut dalt i baixos, ens han penalitzat, però tenim la fortalesa mental, sobretot, de sobreposar-nos a tot això i acabar amb els dos punts.
La Roca, per cert, va perdre i cau del quart al cinquè lloc de la taula de plata femenina, ara a 7 punts ja de l'Oar Gràcia. La resta sí que van fer els deures i, per tant, tot segueix igual, és a dir, amb el Gràcia segon, a 2 del líder Mislata i 4 per sobre del tercer i proper rival, el Sant Vicenç. Una de les jugadores més encertades en atac dissabte al conjunt verd i blanc va ser l'Alba Martín, amb qui vam conversar de tot una mica al carrer Boccaccio. Alba Martín, autora de 6 gols en aquesta victòria suada contra el Gavà. Què tal, com estàs?
Pues cansada, però molt contenta. Sabíem que era un partit que havíem de lluitar. Ara tota aquesta segona volta serà així. Ja ens ho vam trobar la setmana passada també a Levante. I bueno, crec que hem sabut lluitar i al final doncs ens ho hem endut. Però contenta, però molt cansada també.
Victòria 27-23. Hi havia un moment que semblava que es trencava una mica el marcador, però en canvi el Gavà us ha fet suar fins a l'últim minut. Ha estat una victòria soferta, realment.
Sí, jo crec que el Gavà durant tot el partit ha sigut bastant regular i nosaltres hem estat més irregulars. Sí que quan defensem i corren surt bé, és aquesta diferència que crec que teníem pilota per posar-nos a 6, i llavors quan no correm bé, que hem fallat moltes pilotes, doncs és allò que tornem a estampat o a 2 o més renyit.
Deia la Carol, l'entrenadora, entre setmana, que en certa manera us heu convertit per mèrits propis en un rival a batre. No sé si això, ara que deies el tema del Levante, del Gavà, ho noteu amb equips que potser no són duels directes com aquest següent que us vindrà contra el Sant Vicenç, sinó equips que estan a la part baixa de la classificació i que donen un plus contra vosaltres.
Just avui ho parlàvem al vestuari. Nosaltres totes sempre en altres categories o bé en altres anys hem sigut l'equip inferior i molts cops ens ha tocat lluitar, no?, contra els partits de dalt, i sempre pues ens agrada, perquè al final nosaltres o la part baixa tampoc té molt a perdre i les de dalt pues ens estem jugant al punt, tot i que avui Gavà crec que ha fet molt bon partit, sabent que elles també tenen aquesta pressió que s'estan jugant els punts a baix.
I la pressió d'estar dalt, com ho porteu, això d'estar flirtejant fins i tot amb la primera plaça?
Bueno, jo crec que és això, som molt conscients que ara mateix sí que anem segones, però que això pot variar, que ens la juguem cada partit i sobretot pues, gaudir. Moltes no hem estat, no hem tingut la possibilitat d'anar segones mai en una categoria de plata, i això, gaudir i sobretot lluitar, perquè al final pues, sí que ens en puguem endur aquesta experiència de viure les fases.
Hi ha menys distància respecte al primer que respecte al tercer, el que passa és que aneu a la pista del tercer ara.
Sí. Bueno, sí, aviam què tal. Per nosaltres, no sé, és que tot ho estem vivint una mica com una sorpresa, no? Sí que sabíem que aquest any ens reforçàvem una mica, però tampoc esperàvem aquests resultats. Llavors és això, cada setmana, partit a partit, sabem que el cap de setmana vinent potser podem guanyar contra Sambi, però avui podríem haver perdut contra Gavà, o sigui que al final és cada partit, com dic, i bueno, aviam què passarà.
Però igualment, quan una afronta un partit com el d'aquesta setmana, potser us esteu jugant alguna cosa més que un partit, no? Perquè podeu trencar la classificació si aconseguiu guanyar allà, que de moment porteu 10 dels últims 11 guanyats.
Exacte, sí, sabem que 6, i bueno, a sobre un dels partits que vam perdre la primera tongada va ser contra Sant Vicenç, o sigui que sabem que és un partit molt difícil, però bueno, pues intentarem fer-ho el millor possible i sobretot això, a gaudir, tampoc ens volem posar més pressió de la que ja tenim.
Doncs Alba, enhorabona per la victòria i que en siguin moltes més.
Gràcies.
L'equip masculí a tot això s'ha situat tercer i, a més, a només un punt del segon. Jornada rodona pel conjunt de Pere Allats. Comencem pel desplaçament a Bordils, que també va ser ben sofert. 24-25 va guanyar el Gràcia a terres gironines. A l'inici de la segona part, perdia de 6. Després, un parcial de 5-15 va deixar l'Oar amb avantatge 21-25, però ja no va tornar a marcar en els últims 5 minuts i mig de partit i va acabar enduent-se els dos punts per la mínima, 24-25. Pau Hernández, el porter de l'equip, explica que van estar incòmodes, especialment els primers minuts.
Hem començat el partit així una mica fluixos, en defensa, en atac, no ens sortien les coses, i la primera part, de fet, hem quedat 15-10, si no recordo malament, i ha sigut una primera part, bueno, que ells han dominat, han estat molt còmodes, i nosaltres, doncs, ens hem fet petits, i al final hem pogut remuntar la segona part, però el que diem sempre, treballant en defensa baix molt bé i amb atac que vagin sortint les coses.
Si la setmana passada dèiem que estava tot igualadíssim a la primera nacional masculina, amb 5 equips empatats a punts, tot ha canviat ara, perquè traient el Granollers B, la resta de rivals directes han punxat. Empats de Sant Cugat, la Roca, Esplugues i Sant Joan d'Espí, i també derrota de la Salle Montcada. L'Oar és tercer, a només un punt del segon, un Sant Cugat que només ha sumat un punt dels últims 4. Hernández, però, prefereix no mirar encara aquesta classificació.
Nosaltres depenem de nosaltres mateixos, i ens va bé sobretot això, que òbviament que perdin els altres equips, però sí que és veritat que ara hem de treballar nosaltres, hem de centrar-nos en guanyar els partits que venen ara, perquè ja et dic, estem a un punt del segon, que és el que ens dona opció a fases, i és el que farà el cap de fi determinar aquella segona posició, guanyar partits ara o on ajustos depenent d'altres rivals.
La victòria de l'Oar a Bordils, per cert, és la tercera seguida de l'equip de Llats i, de fet, la xifra és idèntica. 20 dels últims 22 punts, dit d'una altra manera, 10 victòries en les últimes 11 jornades per l'equip masculí i també el femení. Atenció per això amb el calendari, que si el femení tenia duel directe, el masculí es farà un fart de repetir això. Ara visita el carrer Bocaccio la Salle Montcada, 2 punts per sota. Després, segon partit seguit a casa contra el líder, Granollers B. Visita a l'Espluga, que està un punt per sota, i Oar Sant Cugat, ara mateix tercer contra segon. Per tant, un mes sencer d'enfrontaments directes decisiu per saber les aspiracions verd i blanques. I al Mundial de Polònia i Suècia d'handbol, la gran actuació de Dani Fernández no va ser suficient pels hispanos. L'extrem sabadellenc va ser el màxim anotador del partit, amb 7 gols en la derrota de la selecció espanyola davant de França per 26-28. Per segon cop en el campionat, Fernández va ser escollit el millor de l'enfrontament. Malgrat tot, la primera ensopegada dels de Jordi Rivera va arribar contra una altra de les favorites a l'or, com és França, en l'última jornada de la Main Round. En joc hi havia ser primers de grup i els hispanos, per tant, passen els quarts, però ho fan com a segons. El rival es coneix avui, quan es completi la segona fase, però serà o Alemanya o Noruega. L'eliminatòria tindrà lloc dimecres a l'Ergo Arena de Gdansk.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
De l'handbol a l'atletisme, fa uns minuts s'ha presentat a l'Ajuntament una nova edició, la vuitena del míting internacional de Catalunya d'atletisme, que acollirà novament la pista coberta de Sant Oleguer. Allà hi hem tingut el Pau Vituri. Què tal, Pau, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Això serà aquest dissabte, a la tarda?
Sí, correcte, des de quarts de 5 aproximadament fins a les 7 i amb entrada gratuïta, tot i que s'ha deixat caure que s'espera un ple absolut a la pista i que, per tant, la gent ha d'anar amb temps per tenir seient. Recordem que és un míting on en els últims temps hem tingut, per exemple, un doble intent de rècord del món de l'etíop Genzebe Dibaba. Per tant, hi han passat noms de primeríssim nivell per aquí per la ciutat, però, segons la presidenta de la Federació Catalana d'Atletisme, Mercè Rosic, estem davant del millor cartell de totes aquestes 8 edicions que ara comentàvem que s'han organitzat.
Pretenem, doncs, tenir un atletisme de molt, molt de nivell a casa nostra. No és el primer míting que fem a les pistes de Sabadell en pista coberta, no és el primer, però sí que pensem que és el primer de tanta qualitat com tindrem. Per tant, jo no crec, mirant les dades que tenim registrades, no hem tingut cap altre míting que aculli tots el nivell que després el Carles Brunet ja us explicarà en més detall de les persones que han confirmat que vindrien.
Doncs, segons les paraules de Rosic, el millor míting de tots. A falta de confirmació oficial, hi ha entre 160 i 170 participants de 28 països i 4 continents diferents, i per apuntar noms que la gent de l'atletisme els tindran bastant més controlats que segurament nosaltres. Hi ha, per exemple, Mike Rogers, que és campió del món nord-americà dels Estats Units en el relleu 4%, Adrián Ben o Mariano García, de casa nostra, campió aquest últim del món indoor als 800, que per cert, diuen que serà la prova estrella, aquests 800 masculins. També, per exemple, el polonès Piotr Lisek, que ha saltat més de 6 metres en perxa, Michal Haratik, polonès també i campió d'Europa al llançament de pes, i en categoria femenina, la neerlandesa Lisanne de Wit, or europeu al 4x400, la banyolina Esther Guerrero als 1500, o la italiana Larissa Iacchipino al salt de llargada. Escoltem Carles Baronet, el vicepresident de la Federació Catalana d'Atletisme, explicant també aquesta història curiosa, Adri, perquè aquí a Sabadell aquest cap de setmana tindrem 3 atletes ucraïnesos.
Dels 3, 2 venen a competir, que estan vivint a la guerra. Ve a competir un corredor de 800, en Jeffen Utzol, que viu a Lviv, una localitat que es diu Lviv, que està també bombardejada, i em va obrir per WhatsApp, perquè jo tinc contactes a Ucraïna d'estadística d'atletisme, i em va dir que volia competir a Sabadell sí o sí. I també ve la Caterina Tabachnik, que és una saltadora d'alçada de 1,99 m, cinquena del món ara fa 4 anys, que aquesta noia, malauradament, el mes d'agost, un bombardeig a Kharkiv, a Kharkov, al nord d'Ucraïna, tocant la frontera amb Bielorrusa, va matar la seva mare.
Déu-n'hi-do
les històries.
Doncs aquests dos atletes ucraïnesos, juntament amb un altre que sí que entrena fora, estaran aquí. De fet, estan allotjats durant la setmana ja aquí a Sabadell, i hi ha hagut atletes que ja han trepitjat aquesta pista coberta. A tot això, Adri, és la segona edició consecutiva que el míting se celebra aquí a la pista coberta de Sabadell. No repetirem tota la història de sobres coneguda dels últims anys, amb la pandèmia, l'hospital temporal, les obres, etc. Sí que és cert que l'alcaldessa Marta Farrés ha volgut destacar el goig que fa actualment la pista després del rentant de cara que se li ha fet en els últims mesos.
La Xarxa és un club.
Ara ja torna a tenir vida aquesta pista després de totes les transformacions que s'hi ha hagut de fer, i a més està millor que abans, no? Que l'altre dia ho comentàvem amb el Jordi, que ja allò de fem de la necessitat virtut, que diuen a casa meva, i per tant, doncs en aquests moments tenim una pista coberta d'atletisme, tota reformada, i per tant que espero doncs que els atletes Mercè s'hi trobin absolutament a gust i que realment estiguem, com us deia, doncs millor que abans.
I tot coincidint, Pau, amb el dia que s'ha anunciat la suspensió fins la tardor del Cross de Sant Sebastià, que havia de tenir lloc aquest diumenge al Parc Catalunya.
Sí, segons el comunicat de la JAS, valorant el nivell d'inscripcions, degut en part a la ubicació de les principals cites de l'especialitat als nous calendaris federatius, s'ajorna a l'edició del 2023 a la tardor per trobar un millor encaix a l'històric Cross de Sabadell. S'hi ha referit també en aquesta presentació, li hem preguntat al Jordi Molins, que és vicepresident de la Federació i també de la Joventut Atlètica de Sabadell.
Sí, que és veritat que serà una temporada nova, però és veritat que aquesta temporada ja s'havia acabat, la majoria de campionats ja s'han fet. Això vol dir que el Cross en aquest moment, molts dels clubs que habitualment venien a competir ens deien que els seus atletes ja estaven acabant la temporada, ja havien acabat la temporada, que no era el millor moment de venir a Sabadell a fer el Cross. El Cross de Sabadell és, si no el més antic, un dels més antics de Catalunya i d'Espanya. Volem que continuï sent-ho, però també volem que tingui una qualitat i volem que aquesta qualitat mantenir-la, no?
T'he de dir, Adri, que després ha agafat la paraula la presidenta Rosic, que també ha dit que és un problema global, no només aquí a Sabadell, que els preocupa amb tanta saturació de disciplines, ara parlarem també del trail, i que la idea és que el cross passi a la tardor i la pista coberta doncs ocupi tots aquests mesos d'hivern.
Ens hi haurem d'acostumar a aquest nou calendari. Les cames bé després de la marató de la Llanera Trail?
De la mitja marató.
Sí, correcte. La mitja, top 20... Pere Gallifa, company d'informatius de la llarga,
Màxim respecte.
De la de 43, increïble. Tu bé, eh?
Sí, perfecte, sí.
Vinga,
sí.
Anem a parlar una mica de la Llanera. Fins ara!
Adéu!
Com el Pere, i igual que el Pau, prop de 900 atletes en total van tornar a omplir ahir els camins i corriols del Rodal del Ripoll en aquesta 8a edició de la Llanera Trail que organitza la UES, la Unió Excursionista de Sabadell, una edició que quedarà marcada per les baixes temperatures que es van registrar. A les 9 del matí, quan es va donar el tret de sortida de la marató, la sensació tèrmica a la plaça Doctor Robert era de 5 sota 0. David Fernández Oliver és un dels organitzadors de la Llanera.
Tot bé, tot perfecte, el temps acompanyat, el fred, bueno, ja sabíem que hi seria. Aquest any haurà estat el fred. Primer ens preocupava el vent, però bueno, per sort només ens hem hagut de preocupar el fred i quedarà marcada pel fred aquesta edició.
Abans del tret de sortida de les tres curses, marató, mitja i la de 13 quilòmetres, també es va fer un aplaudiment en record del Josep Maria Pijuan, l'atleta mort l'any passat. Aquest cop no es van haver de lamentar incidents greus en un recorregut lleugerament modificat i que guardava sorpreses, com una doble baixada i pujada amb cordes en el tram final.
Hi ha hagut la corda, que ja està avisat, però bueno, la gent sembla que recorda la corda. Jo crec que si la recorden, el feedback serà bo. Al final és anar-ho a passar bé i anar a disfrutar.
En l'aspecte purament esportiu, Lluís Ruiz i Ragnar Devats van ser els més ràpids a la marató, Llure Esteve i Lorena Cubillas a la mitja i Raül Cruz i Marta Romero a la cursa de 13 també van participar-hi, cares conegudes com ara els dos diputats del Parlament, el cap de l'oposició Salvador Illa i el sabadellenc de la CUP Xavi Pellicer, i ja que el teníem per aquí, l'havíem esmentat, les cames, què tal, Pere Gallifa?
Tinc els quàdriceps fets papilla. Sí, no puc, em fa molt mal.
Quina animalada de temps vas fer en els 43 quilòmetres?
Vaig fer 4 hores 21 minuts.
I venies de fer l'any anterior?
4:50, he retallat mitja hora en un any. Sí, és
espectacular.
Impressionant, sí. Fins i tot per mi.
Teletreballes a la tarda per poder recuperar una mica el sofà a les cames mentre vas o no?
Ho intentaré, sí, a la tarda em quedaré a casa, sí, amb l'ordinador a la panxa. Sí.
Enhorabona, eh?
Gràcies.
Vinga, va, anem a repassar informacions de forma més breu. Amb el Pere i amb la resta de companys informatius, d'aquí a un minut i mig al Notícies Migdia. Abans parlem del món de la neu, que ara el Castellet s'ha hagut de conformar amb el quart lloc al Lax Open a Suïssa. La final del Halfpipe, de la segona prova de la Copa del Món, es va suspendre per la meteorologia i es van comptar els resultats obtinguts a la ronda classificatòria. Entre la boira, la neu i el vent, finalment es va decidir cancel·lar l'esdeveniment i, per tant, la surfista de neu sabadellenca no va poder pujar al podi, ja que amb les puntuacions registrades dijous, la rider local es va quedar amb 75 punts, quedant per darrere de la japonesa Mizuki Ono, també de la xinesa Shuo Tongbu i de la nord-americana Madi Mastro. A la classificació general, Castellet ha cedit el primer lloc a Ono per 10 punts de diferència. La pròxima parada de la Copa del Món serà d'aquí a un parell de setmanes a Mammoth Mountain, però abans, aquest diumenge, es disputen els X Games a Aspen. I demà més tec amb el waterpolo, amb David Domínguez a la Copa del Món de ciclocross, el futbol juvenil, futbol sala, segona catalana o una entrevista amb el porter arlequinat Sergi Puig. Això d'aquí a 23 hores. Ara ens posem al dia del que ha succeït aquí a Sabadell amb el Notícies Migdia. Abraçada des del control de so del Toni González. Aquest vespre, per cert, a quarts de vuit, tribuna preferent a Ràdio Sabadell i també al Twitch de l'emissora. Que vagi bé, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.